Ràdio Estel. El magazín del matí amb Mercè Raga.
Ara sí, estarem la nostra secció de successos, i és que a Barcelona cada dia es cometen gairebé, alerta aquesta xifra, 600 delictes. Cada 30 minuts es registren ni més ni menys que 12 fets delictius. D'aquests, més de la meitat són furts i estrabades a ple carrer. Què passa? Aquesta nit, per exemple, un lladre ha intentat robar la bossa a una parella de turistes que passejava per l'Eixample. La dona ha intentat aturar el lladre, però aquest ha aconseguit escapar-se. A causa del robatori, la dona, que per cert està embarassada, ha hagut de ser traslladada a l'hospital. Per sort es troba bé. Bé, a aquesta hora, com dèiem, estarem en aquesta secció, podríem dir, més fosca del programa, perquè volem saber tot el que passa quan la ciutat dorm i quan no també. Això és Successos. I la persona que ens aproparà a aquesta realitat més fosca és en Cesc Maideu, que, per cert, de fosc no en té res, eh? Vull dir, periodista del diari Ara. Com estàs? Benvingut.
Què tal? Bon dia. No, em considero bona persona, en general, a la vida.
Exacte. Escolta, això t'ho deuen dir molt, no? Deuen dir, mare meva, és una persona molt de llum, no? I de cop i volta et toquen aquests successos. Cesc, deixa'm felicitar-te, primer de tot, enhorabona, perquè recordem que en Cesc Maideu, periodista del diari Ara, doncs va destapar el cas dels cartells que anaven en contra dels germans Maragall. Estem parlant del cas d'Esquerra. Com ho vas viure, això, Cesc?
Clar, ha sigut molt llarg, perquè vam començar... Ha sigut una investigació que també l'hem fet amb dos periodistes més, que són l'Aleix Moldes i la Núria Oriols, i vam començar fa un any i mig amb això. I, evidentment, durant tant temps hi ha moments que creus que ho trauràs, hi ha moments que ho veus a prop, d'altres que ho veus molt lluny, i fins una setmana abans jo no acabava de creure que ho trauríem. Però, finalment, ha sigut molt complicat, però hem aconseguit treure.
Clar, mira, just una pregunta, no? Quin és el moment que dius, ja està, això ja ho tenim, o sigui, ja ho podem publicar?
És a dir, abans de... O sigui, la investigació, durant tot moment l'hem intentat portar molt en secret i no, per no aixecar sospites d'Esquerra. És a dir, en tot moment hem intentat que Esquerra no sabés que nosaltres estàvem al darrere d'això. I el moment culminant va ser quan vam dir, ja ho tenim tot, anem a parlar amb tothom d'Esquerra, que hem de parlar. I un cop vam parlar amb tothom d'Esquerra, llavors va ser quan vaig dir, ostres, doncs sí, ja, i anem forts amb això.
Com ho has viscut tu, aquests mesos ja, gairebé, després d'aquesta notícia, no? De publicar aquesta notícia.
Ha sigut una mica un bucle, perquè, clar, vam publicar, a més va coincidir que vam publicar, jo vaig marxar de vacances, però no vaig marxar de vacances del tot, evidentment.
Impossible
marxar de vacances així. I he tornat i encara seguim en el mateix bucle, per tant, ho he viscut com un bucle que no paro de sortir-ne, i a més, el dia a dia dels successos és molt intens,
sí.
Però fa que una part del meu cervell tota l'estona estigui amb els cartells, i segurament els companys de societat del diari que amb els quals faig successos han vist que no estic tan pels successos com abans.
Suposo que, clar, després de treure una notícia com aquesta, no, Cesc, que tothom en va al darrere, que vol saber-ho tot, no? Com és després reprendre, no? Perquè segur que deus tenir altres casos al cap, no? Com és l'endemà, o potser, no? Després d'haver donat aquesta notícia, tu deies aquests mesos, no? Que estàs convivint en bucle, però la pròxima investigació, no? On està el llistó? Perquè...
Clar, una cosa és això, la dificultat de dir, ostres, has publicat una cosa tan grossa que el que ve després pot semblar tot insignificant, però també en aquest cas hem tingut molta sort, perquè el mateix dia que ho vam publicar, no ho vam publicar tot, i encara no ho hem publicat tot, segurament. I per tant tenim molts fils per anar estirant, encara que siguin del mateix tema, i això ens ha fet que no ens despistéssim, ni no... Tampoc segurament n'hem gaudit del moment, però seguir tenint un objectiu clar per poder anar seguint, i segurament això es veurà en els propers mesos, doncs, noves investigacions en aquest sentit que segurament doncs aportaran més llum al cas.
Per tant, encara hi ha cosetes, que hem de saber.
Evidentment, hi ha moltes coses. Nosaltres ens hem fixat en un període molt concret, que va ser 2022, 2023, però hem d'investigar bé si això es feia abans, si es feia després, quan es va fer.
Deixem l'última pregunta, perquè el Cesc Maideu, nosaltres, és el nostre col·laborador aquest any al matí a Ràdio Estel de successos, però clar, és que és una de les notícies de l'any, sens dubte, Cesc, i Esteve, per part també de l'equip del diari Ara. Què és el més complicat? Què ha estat el més complicat en aquesta investigació d'aquest cas? Què va ser el més complicat?
Segurament una de les coses que ens ha costat més és aconseguir que persones que al principi ens van tancar la porta d'entrada amb molta... mà esquerra, molt de cafè, molta cervesa també a vegades, doncs aconseguir que finalment parlessin. Segurament és el més complicat, fer canviar d'opinió algú.
Doncs a nosaltres ens vas donar moltes opinions, la veritat és que vas generar moltes opinions arran d'aquesta notícia, i jo ara dit això, t'hem de tenir por, Cesc?
Ostres, no crec que no, has dit que era una persona de llum, precisament.
Jo per si de cas t'ho torno a preguntar, eh? Tu has comès alguna infracció que t'hagués pogut portar a la presó, creus?
A la presó potser és una mica massa.
És massa,
eh? És massa, la presó. Tots hem comès infraccions. En el meu cas, segurament, quan em poso el volant he de ser una mica més cautelós i més prudent, però d'aquí anar a la presó crec que hi ha un...
Fet delictiu, no?
Un fet delictiu.
Exacte.
Un radar.
Per tant, mira, abans de començar jo et preguntava això perquè per enviar un missatge als nostres oients del Matí a Ràdio Estel, tu diries que aquesta és una secció apta per tots, per tota l'audiència, o saps, algú hauria de... Que no ho feu, de pagar ja la ràdio, saps això de dir com un avís per navegants, ho feu, però mira, nosaltres fem l'avís per si de cas, sou sensibles o...
No sé si això funciona com la tele, que hi haurà infantil o a partir de certa hora... En el cas d'avui, concret, el tema que tractarem, crec que no és dels més... un dels més sagnants o un dels més crítics, però sí que és un dels més preocupants. Per tant, avui segurament tothom ho pot escoltar.
I ben atents,
I
perquè jo crec que anirà molt bé, no?, que la gent ho escolti.
I més avui.
Pel que tinc entès, ens portes avui un rànquing delictiu del món dels successos. Per quin comencem?
Exacte, cada dia portarem un rànquing de fets delictius o de coses que passen en el món dels successos, i avui comencem pels robatoris, concretament pels objectes més robats de la ciutat de Barcelona.
I... Mira, abans la Marta ens ha plantejat la pregunta de quin creia que era l'objecte més robat. Jo m'he avançat...
Quin creus que és?
Clar, jo dedueixo, no sé si m'he robat o intenta robatori, i el que sempre quan estàs al carrer jo ja tinc por fins i tot de treure'l a la llum. Vaig bé o no?
Vas bé.
Són els mòbils?
Són els mòbils. Efectivament, el primer objecte més robat són els mòbils, i segurament no sorprendrà ningú, i concretament lidera el rànquing de la Guàrdia Urbana d'objectes més robats. En la delinqüència habitual, en els mòbils és molt important, i passa en tot, i en la delinqüència habitual hem de tenir present que és tan important la figura del lladre, és a dir, la persona que et sostreu el mòbil, com la del receptor. Aquest, de fet, és l'objectiu principal dels Mossos en investigacions d'aquest tipus. Trobar la persona que s'amaga en un garatge o en uns baixos d'un edifici i que rep tots els objectes robats i en molt poc temps, en qüestió d'hores, és capaç de treure'l del país. Passen amb els mòbils, passen amb les carteres, però també passa, per exemple, amb les motos. Aquestes persones, en qüestió d'hores, doncs munten una moto en peces i la porten a un altre país, que normalment en aquest cas de les motos és el Marroc.
Clar, Cesc, perquè moltes vegades ens plantegem fins i tot aquesta pregunta, però què en fan, tu? Però què n'han de treure del meu mòbil o fins i tot de la meva moto, no? Que és aquesta segona vida que ells hi treuen, no?
I... Exacte, és revendre-la en el fons i amb les motos, és que, i amb els mòbils passa el mateix. És a dir, les divideixen en peces, o els mòbils els divideixen en peces també, i refan com si fos un transformer amb altres peces d'altres mòbils i altres peces d'altres motos. I tot per, bàsicament, treure-ho del país, perquè, evidentment, en peces es pot treure millor d'un país, i revendre'l.
Ara continuem amb aquesta llista dels objectes més robats a casa nostra, però deixem preguntar-te també avui, Cesc, avui és la Diada de Catalunya, dia de manifestacions, moltes aglomeracions. Són dates que els lladres de carrer tenen marcats? Saps això d'en vermell al calendari?
Sí, són dates que estan especialment atents, perquè les aglomeracions és el seu hàbitat natural, podríem dir-ho així. És a dir, en aquells moments en els quals tu et trobes amb molta gent al voltant, et toques de costat amb altra gent, és quan menys tens present que algú pot agafar el mòbil i treure-te'l. Així que... No pasaba de los 20,
el mayor de los de chicos. A veure, pot sortir Joaquín Sabina, per exemple, però, o potser no, ens el podem trobar, potser no, jo crec que no, però en tot cas, el que deies és això, no?, que hem d'estar com molt pendents aquests dies que hi ha aquestes aglomeracions.
S'ha d'estar especialment atent. Els Mossos tenen molts agents de paisà aquests dies pels carrers, vigilant carteristes i vigilant persones que roben telèfons, però hi ha una recomanació que és tan fàcil com a vegades portar la cartera a la butxaca del davant. I és una cosa que diuen molts Mossos, i és veritat, és a dir, la butxaca del darrere sol ser l'objectiu més fàcil pels lladres.
Doncs ho tindrem present. Ara dèiem, estem escoltant Joaquín Sabina, però és per una raó concreta.
Sí, no és que sigui dels meus artistes preferits. De fet, segurament aquesta és una de les primeres vegades a la meva vida que escolto Joaquín Sabina.
Sí o no?
Sí, segurament sí.
Però ens va perfecte per...
Sí, perquè aquesta cançó va molt bé per introduir el segon objecte més robat, i perquè el que explica Sabina en aquesta cançó és una història real, que és bàsicament que un dia ell tornava a casa caminant i va veure tres lladres com atracaven i robaven la cartera d'una altra persona. I ell es va espantar, evidentment, però els lladres la van reconèixer i la van deixar passar i no li va passar absolutament res.
Sí, sí. O sigui, van dir, ostres, però si és el Sabina. I pam. I
vinga, sí, sí, sí.
Veus? No tothom té tanta sort com a Joaquín Sabina. Es continuen robant tantes carteres com abans, però no.
Moltes. I, de fet, les carteres són el segon objecte més robat a la ciutat de Barcelona. I això passa encara que la gent cada cop porti menys diners en efectiu, que potser és una cosa que pot sorprendre. Però continua sent un objecte ben preuat, perquè busquen carter, o sigui, busquen diners en efectiu, busquen targetes de crèdit i també busquen documents d'identitat. Perquè els documents d'identitat serveixen als lladres per suplantar l'identitat per cometre altres delictes diferents. Com podria ser una estafa online, com podria ser aquests tipus de delictes que requereixen una identitat concreta.
Cert, recapitulem. Mòbils, carteres... Quin és el següent objecte que lidera aquest rànquing?
El tercer són les bosses de mà i les motxilles, que va estrictament lligat a les dues coses que hem dit abans, que és que segurament, i sovint, els lladres les busquen esperant que dins hi hagi una cartera, o hi hagi un mòbil, o hi hagi un ordinador, o hi hagi un iPad, etc. I si en els primers casos parlem de furts, en la majoria de situacions, evidentment també hi ha robatoris amb violència de mòbils o de carteres, però parlem de furts, en aquest cas ja parlem de robatoris amb força i violència, perquè es produeix una estrabada. És a dir, una persona porta la maleta i li treuen d'una estrabada. Exactament el que ha passat aquesta nit a l'Eixample, quan li han robat els dos turistes. Exacte, que és un dels casos més recents que hem trobat. Però els més preocupants de tot, dins d'aquestes categories, són els robatoris que impliquen violència. I recordem que han crescut un 5,5% l'últim any. Aquests estan estrictament vinculats a l'augment de la proliferació d'armes blanques, ja que sovint els lladres utilitzen navalles per coaccionar la víctima. I, de nou, les dades en armes blanques, i és un tema que se n'ha parlat abastament aquests dies...
I en parlarem, no?
I en parlarem molt, d'aquesta temàtica. És que cada dia requisen 16 armes blanques a Catalunya.
Que això és molt.
I, a més a més, segons va avançar la Vanguardia, cada 12 hores hi ha una agressió amb arma blanca a Catalunya.
M'agrada estar, m'està agradant molt aquesta secció, eh? O sigui, combinar aquests successos amb música. I tot un perquè aquí.
Sí, exactament. Tampoc, potser és un pecat, però tampoc coneixer aquest grup que es diu La Luz.
Saps que jo tampoc el coneixia, eh?
Ah, bueno, almenys és un pecat. Doncs no deuen ser tan famosos ni ningú dels dos.
És un pecat compartit.
No, són nord-americans i, per tant, això ja ens treu una mica de pes. I la cançó la vaig descobrir perquè fa poc vaig buscar a Spotify cançons, i em va sortir una llista que es diu Canciones para salir a robar.
Què dius?
Sí, efectivament, és a dir, que hi ha llistes musicals per estudiar, per anar a dormir, per anar al gimnàs, però també per robar i per delinquir.
Ostres, un dia ens podries portar, què et sembla, el rànquing de les millors cançons per robar, això m'ho compres, però...
Jo crec que estaria bé.
Estaria bé, no? Però de moment, mira, entrem en aquesta llista dels objectes més robats. Falta que ens expliquis quin és el quart, anem pel quart.
Exacte, el quart ja no parlem d'un objecte, sinó parlem d'un negoci. Sobretot parlem de dos negocis concrets, que són els de roba i els de comestibles. I trobem dues tipologies diferents de robatoris. La primera no implica violència i hauríem de diferenciar dos perfils. A uns els hi podríem dir els velocistes, perquè entren a les botigues, arrepleguen el que poden, siguin galetes, pantalons o el que sigui.
O sigui, no van amb un objectiu, no?
És a dir, entren, normalment són delinqüents que estan estrictament vinculats a la vulnerabilitat, són persones pobres, que normalment també són addictes a les drogues, i ells roben per tenir alguna cosa per vendre ràpidament. I per tant entren i arrepleguen tot el que poden. I ja està. I a més, també aquí tenim, a part dels velocistes, tenim els dissimulats, que és que entren, s'amaguen quatre coses, al supermercat, per exemple, i surten tranquil·lament. Aquests són els que no impliquen violència. La segona tipologia, però, ja és més preocupant, i són els atracaments. Per exemple, un lladre amenaça la caixera i li diu que li doni tots els diners amb una arma blanca. Aquests tipus de robatoris solen ser poc organitzats, és a dir, tampoc estem parlant de bandes organitzades, vindria a ser l'antònim de La Casa de Papel.
Ah.
És a dir, no trobem aquí unes bandes superestructurades.
Sí.
I és el mateix que abans, roben sobretot per sobreviure.
Clar, m'ha agradat això, no? És interessant, aquest l'anònim de La Casa de Papel. Escolta una cosa, Cesc, diuen que el millor sempre es deixa pel final. Ens falta el cinquè.
Sí, el cinquè segurament és un dels millors i un dels que està més a l'alça, i són els rellotges. El rellotge és el cinquè objecte més robat a Barcelona, i ho fan sobretot els rellotgers, que ja es coneixen així, no són les persones que tenen botigues de rellotges en aquest àmbit, pobres.
Que t'ho anava a dir.
Sí, sinó són lladres que els Mossos els anomenen rellotgers perquè són especialistes en robar rellotges. I són lladres que saben diferenciar un Rolex fals d'un Rolex original. L'estiu passat es van robar 505 rellotges a Barcelona, en un estiu, és a dir, en 3 mesos.
Uau.
I el rècord el té un Richard Miller, que és una marca, de 500.000 euros que van robar a la sortida del restaurant Botafumeiro, a Gràcia. En aquests casos també parlem d'estrabades i els lladres solen robar en grup. Un membre de la banda observa els rellotges i fins i tot els fotografia i l'envien a un altre membre de la banda que està en un ordinador, i aquesta persona, amb la fotografia, pot comprovar quan val el rellotge.
Ostres, o sigui, mira, se m'ha posat la pell de gallina i tot. Vull dir, amb aquesta fotografia, des d'una altra persona, desxifra, no?, si val la pena o no robar aquest rellotge.
Exacte, exacte. És a dir, van mirant quina marca és, quin model és, i a partir d'aquí, si veuen que és un rellotge, això, 100.000 euros, doncs, vale, som-hi. Però si val 3.000, diuen, potser no val la pena. I, a més, aquestes persones, aquests rellotgers, també s'esperen a les portes dels hotels de luxe per seguir turistes que van amb rellotges. I, a més de tot això, quan arriba el moment de robar, solen utilitzar un patinet per treure el rellotge d'una estrabada i després fugir a tota velocitat.
Mira, suposo que es deuen robar molts rellotges, ara m'ha vingut al cap, jo t'ho pregunto, Cesc, als barris més rics de Barcelona. Això és així o no?
Podria ser així, tot i que la zona més tensionada o la zona més calenta no és el barri més ric de Barcelona. Segons expliquen els Mossos, les zones coincideixen amb les zones que hi ha més aglomeracions de turistes. I sobretot, per tant, passa a Ciutat Vella, i una de les zones més calentes diuen que és l'àrea tocada al Palau de la Música. Això passa precisament perquè la majoria de víctimes són turistes.
Clar.
I no és perquè els turistes vagin més despistats ni siguin més... no siguin tan espavilats com nosaltres. No estem parlant d'això. És a dir, bàsicament roben a turistes per un motiu molt fàcil, i és que els costa molt denunciar. És a dir, estan aquí i, clar,
es roben... Es troben com perduts, clar, no? Dic, ara què faig?
Ara
no?
Què faig? Clar. Un exemple, crec que... a part d'aquest exemple, segurament ho explica a la perfecció, i és que l'estiu passat van robar un Rolex a un turista. Uh-huh. El primer que va fer el turista després del robatori no va ser anar als Mossos, sinó va ser anar a la botiga Rolex i comprar-se un altre Rolex. Per tant, si aquesta és la reacció que troben per part dels turistes als lladres, continuaran robant. Clar. Turistes. I a més aquí hi ha un altre element que és molt important, i és que encara que els turistes denunciïn, que ja costa molt, després, quan comença el procediment judicial, ells se'n tornen a casa, estan tranquil·lament al seu país d'origen, i després reben una citació judicial per anar a declarar, per exemple, o per anar a fer una roda de reconeixement per reconèixer el lladre que els ha robat. Uh-huh. I moltes vegades aquests turistes, evidentment, no tornen a Barcelona només per fer aquesta gestió. I la causa, per tant, s'acaba arxivant.
Fem una cosa, ens queden pocs minuts. Ha passat rapidíssimament aquesta secció amb el Cesc Maideu, que ens estrenem avui amb aquesta crònica negra de proximitat, però encara ens queda rematar la secció. Ens portes cap a Itàlia?
Sí, ara anem a Itàlia. Anem a Itàlia, però no ens movem gaire de Barcelona. I és perquè sona la música del Padrino, evidentment. Aquesta sí que la coneixem tots, eh? Aquesta sí.
Aquesta sí, eh? Aquesta sí. Jo crec que ara han desempatat. Bé, deuen continuar
empatats. No, hem de parlar de la màfia napolitana. I pot sorprendre,
clar,
però hi ha membres de la màfia napolitana que venen cada estiu a robar rellotges a Barcelona. Venen en vaixell, normalment en ferris, des de Nàpols, pugen les seves motos d'alta cilindrada a dins d'aquests vaixells i arriben a Barcelona. El primer que fan és pujar a la zona alta, a Sarrià, i van fent, per exemple, Via Augusta. Ens imaginem Via Augusta, doncs van fent Via Augusta. I cada vegada que es paren un semàfor, miren el cotxe que tenen al costat. Si la persona, és estiu, fa calor, treu el braç per la finestra i porta un rellotge, l'agafen i se l'emporten i comencen a conduir ràpidament amb la moto. Fan un botí gros en uns quants dies, sí, i se'n tornen cap a Nàpols amb tot el botí.
M'ho estàs dient, en
sèrio? Sí. I això és una cosa que passa des de fa anys. És a dir,
I si és una pregunta des de fa quan, no?
Que espera... És a dir, fa anys que és una problemàtica a Barcelona i que els Mossos és un tema que van dient. Podríem parlar de fa més de 5 anys. Sí.
Aquesta precaució, no, diguéssim, quan traiem lo típic, no?, que estàs amb el braç, sobretot que deies tu a l'estiu, no?, que deixes el braç fora de la finestra i pam, i t'ho agafen. I ens hem de fixar molt que són motos grosses, venen amb...
Sí, tot i que a vegades tampoc ens hem d'imaginar motos, evidentment, esportives, per dir-ho així. És a dir, hi ha scooters que tenen molts cavalls i molta cilindrada. Però sí, venen amb motos grosses i sempre fan el mateix. I els Mossos els persegueixen i n'han enganxat uns quants, però continua sent una dinàmica que es repeteix cada estiu.
Cesc, ho hem de deixar aquí avui. Moltes gràcies per aquesta estrena. Ha anat molt bé que ens recordis aquests 5 objectes més robats a Barcelona, perquè d'alguna manera també ens has donat bons consells per estar ben alerta. Has deixat el llistó molt alt amb aquest rànquing. No sé si ja tens al cap de què ens parlaràs la setmana que ve.
Doncs allò que dèiem abans, que potser no... no totes les persones poden escoltar la secció, avui sí. Doncs la setmana que ve serà les 5 formes de matar que més es fa servir o que més s'utilitzen a Catalunya.
Ep.
Per tant, segurament serà un tema una mica més delicat per tots els públics.
Bueno, doncs nosaltres ja hem avisat. Si teniu ganes d'escoltar aquesta secció, sabeu que la podeu recuperar a Ràdio La Carta o a través de la nostra aplicació. I la setmana que ve més, Cesc Maideu. Cesc, moltes gràcies. Ha estat un plaer descobrir una mica més la part fosca de la societat, però fer-ho amb tu.
Moltes gràcies.
Fins la setmana
que ve. I bona diada.
Gràcies, igualment. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Radio Estel.